Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
L'obra convidada al mes de gener a la finestra oberta al dipòsit de reserva del Museu de Montserrat és Ametllers florits i serralades, de Francesc d'Assís Casademont Lidier. La pintura d'aquest artista barceloní, que va morir a Girona l'any 2007, no té comparació amb cap altre del seu gènere. El seu cromatisme és sobri i apagat. Les seves pinzellades formen una trama gairebé d'enginyeria per presentar-nos uns paisatges més somiats que reals, silenciosos, amarats d'una dolça melangia que conviden al repòs i a la reflexió. Casademont Lévier és més un pintor de museu que de galeria. Les seves obres són a Europa i a Amèrica, on destaquen pels seus colors inventats, plenament vius, com estan les estructures de les seves obres que tenen tant d'imaginació com de poesia lírica. Francesc d'Assís Casademont va ser membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Barcelona. Els seus paisatges, com és el cas de l'obra Ametllers florits i serralades, aconsegueixen que l'observador atent s'emocioni amb aquesta difícil barreja de color tènua i obra difuminada, com si estigués en presència d'una nebulosa que envolta la seva obra, com si la tardor hagués arribat als arbres propers a la costa. Casademont Lévier és un inventor de colors, però també d'un món ideal, un món tal com ell li hagués agradat que fos.
Ràdio Estel.
Un oient fidel s'ha posat en contacte amb nosaltres per dir-nos que l'hora que transmetem el rosari s'està fent al llit. Havia deixat el rosari, diu, i gràcies a Ràdio Estel l'he recuperat. Testimonis com el seu donen autèntic sentit a la nostra emissora. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Pots fer la teva aportació telefonant al 93 409 27 70 o bé informa't a radioestel.cat, catalunyacristiana.cat. El salesià Emili Marcos explica al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana per què Don Bosco és un sant molt actual. Marcos recorda la tasca d'aquell capellà del Piemont per pal·liar la gran pobresa infantil i juvenil que va trobar al seu temps. És un testimoni que ens interpel·la en un moment de profunda pobresa que viuen les famílies i els seus fills, provocada per la crisi econòmica mundial.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit... Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves amb Fe. Com sempre, escoltarem l'opinió i el testimoni dels joves, però també donarem resposta a diferents preguntes i dubtes amb l'ajut del sacerdot Pedro Rovira. Què és i què vol dir estimar? Què comporta la paraula estimar entre les persones en general, però també entre joves que estan vivint l'etapa de noviatge?
A Ràdio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.
Saludem a tres alumnes de 16 anys, Guadalupe, Adriana, Joan. Bona tarda, els tres.
Bona tarda.
També saludem al Pere, Pere Rovira. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui també ens acompanya Jacob Bellido. Ell és pare de família, quatre fills, és pare del cinquè i catequista d'una parròquia d'aquí de Barcelona. Jacob, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem.
Soy sincero con tus dudas.
Cuando triste me preguntas qué sería de nuestra vida si se acabara el amor, las entiendo, porque a mí también me da miedo, porque es dolor quien cose todo lo que quiero. Pero el amor no se puede medir en tiempo, porque es un arte, no se rige por un calendario. Es lo invisible que mantiene este mundo girando. Tan solo amemos nuestros cuerpos.
Doncs per començar, preguntem a la Guadalupe, a l'Adriana i al Joan què és per a vosaltres la paraula amor o el concepte amor. Va, qui s'anima primer? Guadalupe, Joan, s'estan mirant? Doncs potser començarà l'Adriana al final, eh? El concepte amor o el concepte estimar, eh? Vinga, Joan.
L'amor, és que, clar, és un concepte molt, molt gran, abarca moltes coses. L'amor és l'apreci cap a una persona, cap a algú la qual et transmet, amb la qual has tingut bons moments i mals moments. Amb una persona en qui pots confiar, en qui, quan tens un problema, saps en qui parlar perquè t'aconselli bé o malament, però que t'aconselli, perquè a vegades quan algú està trist necessita parlar, encara que t'aconsellin bé o malament, parlar.
Molt bé. Guadalupe?
Jo crec que l'amor és una entrega, és una donació. Dona igual si és la teva parella o la teva mare o el teu pare. Jo crec que l'amor és com una confiança total, que no et faci por defraudar-la, també, si tu tens que intentar estar bé, ser agradable a l'altra persona, però jo crec que l'amor és com fiar-se de que no defraudaràs aquella persona, que només hem d'estar juntes per poder créixer, per poder recolzar-nos, per poder ser millors junts, per donar vida.
Uh-huh. Adriana, vols afegir algo?
Bueno, yo creo que el amor, la definición que tú le das depende de cada persona y también del nivel de amor, porque tú puedes amar a tu madre, puedes amar a Dios, a tu pareja, pero es un amor distinto. Y lo que une el concepto de cada persona es que termina en que quieres hacer el bien, quieres que esa persona esté bien o que se sienta feliz.
Uh-huh. Pere sempre diu que ara el món ven un concepte super happy, no?, de l'amor.
No, hi ha una intoxicació sobre aquesta paraula, no? Jo sempre tinc clar aquest refrany que dime de lo que presumes, de lo que careces. Quan es parla molt de l'amor és que no estimes. De l'amor no es parla. És la raó. Jo sempre dic que l'estimació se sap més pel que no és que pel que és. No és ni sentiment, no és ni emoció, ni és gust i rinint. És la forma de viure. Déu ens ha creat per estimar. Evidentment, quan parlem d'amor, hem de parlar de quin és el motor, quina és la font d'aquest amor. Perquè tu l'has dit molt bé, és molt subjectiu. Tu pregunto al carrer a cadascú què és estimar i cadascú dirà una concepció, una definició. Quan parlem de l'amor, de quin amor parlo jo? Si som joves, en fe, vol dir que tenim en Jesucrist un referent. Com Déu m'ha estimat a mi? Com jo sé que Déu m'estima? Perquè, en el fons, tu transmet allò que has rebut. Jo podré estimar en la mesura que em sento estimat. Tu a una persona no experimenta mai el que és l'estimar i no podrà oferir això. És a dir, què és estimar? Per un cristià, per mi, el referent, el paradigma d'aquest amor és Jesucrist, que s'ha negat, s'ha anorreat, s'ha fet l'últim, s'ha humiliat, ha minvat el jo perquè el tu sigui l'important. Evidentment, aquest amor és el que desitjo. No vol dir que jo ho visqui, però sí que tinc en ell, pues això, un mirall on voler algun dia realment reconèixer-me. És a dir, estimar no és una sensació. És el que he dit abans de la fe, igual. Què és la fe? Una experiència d'amor, de Déu. I si tu tens aquesta experiència, la pots transmetre i comunicar. I si no, jugues a l'intercanvi, al comer, jo t'estimo si tu m'estimes, jo t'estimo si tu és simpàtic, però qui estima l'insuportable? Això passa als matrimonis. El matrimoni és fàcil estimar a la dona quan és perfecta i és simpàtica i tot. Ui, sí, sí. Però quan surt la dona és insuportable.
Que és massa menudo, això.
Llavors, aquest és el problema. Estimar l'amic és molt fàcil, però estimar el que realment posa el dit en la ferida costa.
Jacob, ¿quieres decir algo?
Sí, yo coincido plenamente con lo que ha dicho el padre Pedro. Yo veo que el término amor está muy sobado por la sociedad de hoy día, ¿no? Y al final el amor cristiano, el amor verdadero, no deja de ser la verdad. Yo hace un par de meses en la catequesis que dimos en la parroquia hablábamos precisamente de esto y ponía un ejemplo para que la gente lo entendiera. Porque el amor en su plenitud es el amor al enemigo, ¿no? Lo que está es darte tú para lo que acaba de decir el padre, ¿no? Darte tú para que el otro sea. Y esto, el amor al enemigo, ponía un ejemplo real de lo que está sucediendo ahora en Siria, ¿no? Que hubo con lo del Estado Islámico, ha sucedido hace poco. Que uno de los yihadistas había caído herido y unos monjes ortodoxos cristianos, en lugar de rematarlo, dejarlo morir, lo recogieron y lo llevaron a su convento y lo cuidaron. Es como será que este yihadista, que estaba asesinando cristianos, viendo el amor con que los monjes le trataban, vio en ese amor la verdad. Y al cabo de unas semanas, un tiempo cuando se recuperó, pidió ser bautizado, porque reconoció que el Dios de los cristianos, esa es la verdad, porque todos dentro tenemos en el fondo, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y tenemos dentro un fondo, o sea, sabemos dónde está la verdad. Todo el mundo sabe que amar es la verdad. Lo que pasa es que muchas veces tenemos un impedimento, ¿no? Yo quisiera amar a mi mujer, pero cuando se pone insoportable, como decía, pues a veces, me iría de casa, ¿no? Todos tenemos esta limitación, sabemos dónde está la verdad, pero hay como un paso infranqueable que no podemos, ¿no?
Uh-huh. Vosaltres, els joves, creieu que és més fàcil estimar o que us estimin, no? És més fàcil donar o rebre?
És més fàcil rebre, sempre. Sí, és més fàcil que els teus pares t'estimin que no estimar els teus pares, a vegades.
I què és més important o què creus que és més important? O és per igual?
Home,
jo crec que per igual.
Les coses són importants. Amb l'exemple dels pares, no? És igual d'important estimar els teus pares que els teus pares t'estimin. Perquè, o sigui...
De fet, jo crec que potser és més important que tu els estimis, perquè jo crec que estimar s'estima sense esperar res a canvi. No? Uh-huh. Llavors, la gent que potser té uns pares o uns amics que no l'estimen per alguna circumstància, ella ha d'estimar, perquè si tothom espera que l'estimin i ningú ho estima, llavors no funciona.
Algun cop us ha costat, o algun cop us costa estimar el que dèiem, algun enemic en el sentit de que vas pel col i dius aquesta persona no la puc ni veure.
Aviam, és que estimar, tindre-li respecte, sí, però estimar, pues, uh-huh. És més dur, no? Que respecte... Sempre, o sigui, quan, si passés una persona que em cau malament, ni l'escoparia, ni el pagaria, ni res. Sempre respecte. Una altra cosa és estimar-lo. Uh-huh. Que és parlar amb ell, tindre-li apreci, el que he dit abans. Això és més difícil jo que mai ho he fet amb una persona que em caigués malament. Mai he intentat fer l'esforç de parlar amb aquesta persona.
Uh-huh. Adriana, vols dir alguna coseta?
Yo también creo que cuando uno siente un como no desprecio, sino no te cae bien una persona, puede pasar que cuando la conoces más te das cuenta de que esa persona vale más de lo que tú creías. O sea, al primer momento te puede dar una reacción y en verdad resulta que puede ser tu mejor amigo. O sea, no hay que limitarse por el primer momento, eso pienso yo.
Vivimos en un mundo donde amar al enemigo es de tontos, ¿no? Concepto. O sea...
No es natural.
No es natural.
Es decir, nuestra naturaleza está incapacitada para amar al enemigo. Por eso amar al enemigo es algo sobrenatural. Es algo que tienes que decidir. Pero es que, como has dicho tú antes, ese amor de esos monjes no es que sean mejores que nadie. Es que han conocido este amor. Sí. Siempre explico en mi vida, yo que vengo de un ateísmo beligerante con la Iglesia, tengo una experiencia. Yo sé lo que es sentirme amado, siendo enemigo. Luego que yo pueda amar al enemigo es otra cosa. Pero yo tengo esa experiencia previa. Un tío beligerante, un tío anti, un tío bueno, que se reía. Un tío, pues aquí está. Punto. Lo digo esto porque el Evangelio no es una utopía, ¿eh? ¿Qué me impide amar? Porque al final el problema está en por qué no puedo amar. Porque amar es sufrir. Y por el pecado estamos incapacitados de sufrir. Por el pecado estamos encerrados en el yo. Y todo tiene que ser para mí, ¿eh? Para mi autosatisfacción. Es decir, yo amo al que me corresponde, yo amo al que me ama, yo amo, claro, por miedo a la muerte, el ser humano está incapacitado de amar en la dimensión de Jesucristo. ¿Y qué ha hecho Jesucristo? Entrar en la muerte para liberarnos de lo que nos incapacita para amar. Esa es la gran noticia. Es posible amar a tu enemigo. Tú sabes este caso, en la parroquia vino una chica siriana a explicar un poco la situación de Siria. Y lo dije la otra vez, en vez de lo dije. Toda la conferencia fue rezar por los asesinos. ¿En qué lugar del mundo, incluso en qué religión del mundo, se nos dice reza, ama a tu enemigo? Ninguna, ¿eh? Solo el cristianismo. ¿Por qué? Porque es la única forma de romper la cadena del odio, resentimiento, venganza, la cadena de ese miedo a la muerte atroz que todos arrastramos. Cuando alguien te libera de esa cadena, puedes amar. Porque solo el libre puede amar. El que no es libre, yo que soy educado en la libertad conceptual, ideológica, era comunista, la tenía aquí, libertad, libertad, libertad. Pues a mí la Iglesia me ha enseñado que la libertad es poder amar. Solo el que es libre puede amar. El que no es libre podrá decirlo, podrá hacer un mitin político. Mentira, es imposible. Solo aquel que se siente liberado, perdonado, una cosa importante. ¿Cómo yo sé si amo a alguien? Cuando puedo perdonar. ¿Cómo yo sé que alguien me ama? Dios inclusive. Porque me perdona. Porque me perdona. ¿Mm? Si no, claro, si no hay perdón, ¿cómo sé yo que me ama? ¿O cómo yo sé si amo? Y ese perdón, que yo sepa, es iniciativa de Dios. Es también un don sobrenatural. De mí sale el pecado y sale todo lo que arrastra, embrutece, intoxica el amor. Solo ese perdón que viene del cielo, que viene de Jesucristo, que viene de Dios, puede reconstruir mi vida.
¿Quieres añadir algo, Jacob?
Sí. Yo he visto en el matrimonio, esto si no se da este tipo de amor, como decía el padre, que es un don sobrenatural, no dice la Iglesia que son virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad, y la caridad es un don sobrenatural. Entonces, si tú no lo recibes, como hablábamos de la fe, si tú no recibes este don, incluso dentro del matrimonio, porque el amor del noviazgo, el amor humano, yo empecé con mi mujer cuando tenía 18 años, 19 y ya 17, no tiene nada que ver con el amor actual, porque se transforma, cambia, o sea, hay muchas vicisitudes. Entonces, si Dios no nos da este amor sobrenatural, de poder amarnos, perdonarnos, querernos en las dificultades, pues hoy no estaríamos casados. Entonces, ¿por qué hay tantos divorcios hoy día? ¿Por qué no se da este amor? Porque no lo tiene, no porque sean malos, no porque los matrimonios sean, sino porque al final la convivencia es insoportable. Si tú no tienes esta capacidad que Dios te da, es insoportable. Y a la primera que se pasa, pues te vas con ella. Porque como decía el padre, huye. O sea, en el fondo no nos gusta, no queremos sufrir. Sin embargo, yo veo que la Iglesia, a mí concretamente, me ha dado este don, esta capacidad, y es maravilloso poder haber vencido la muerte. Es decir, cuando tu mujer te dice, o yo mismo, a mi mujer, cuando le digo algo que a ella no le gusta, o hay una situación que, pues, el que me pueda perdonar, el que me pueda justificar, esto a mí me da la vida, y a ella también. Entonces, vivirlo esto dentro del matrimonio es algo fantástico. Por eso yo veo que el matrimonio es indisoluble en la Iglesia si se da este amor, si no, pues es tantas veces es un horror, ¿no? Uh-huh.
Heu tingut algun cop nòvio o nòvia? Joan, alguna coseta? Jo de moment us pregunto si heu tingut nòvio o nòvia,
sí,
per dir-vos si el concepte amor o estimar s'aplica de la mateixa manera quan tens un nòvio o una nòvia, o sigui, si estimes aquesta persona d'una manera diferent que les altres, no?
Sí, s'estima diferent. Aviam, jo vaig tindre una nòvia fa un temps, però no... No la vaig arribar a estimar tant com a mi m'hagués agradat estimar una noia. Així que no, jo d'això no puc, no puc parlar molt.
Guadalupe, Adriana.
Bueno, jo no sé si també val, ¿vale? Però jo tinc una altra experiència, que és que a mi m'agradava un noi. També sents un amor profund. Mm. Quan encara no estàs sortint, potser, però tu ja t'has imaginat tota la vida amb ell, tens ja tots els plans, això ho fan molt les noies. I llavors, Doncs sí que penses moltes vegades, si el veus quan està enfadat amb algú, qualsevol cosa, penses, uf, si s'enfada amb mi, tal, no sé què, jo què faria jo? Perquè ell també té defectes, tothom té defectes. I l'amor, en realitat, no és excusar els seus defectes, sinó és acceptar i junts amb aquells defectes que té, jo l'estimo més, a vegades. Perquè és com, que bé, he tret efectes, em comprendrà a mi que tinc més, saps? Com... Llavors jo crec que, bueno, que és important saber perdonar.
Que igualment a vegades els defectes, és el que deia Jacob, no? Que a vegades, bueno, els acceptes, però hi ha un moment que dices, jo estic...
En el noviazgo pasa una cosa, que como uno está madurando, sobretot si un noviazgo, pues a una edad temprana, 16, 17, 18 años, uno está madurando psicológicamente, en todos los sentidos, físicamente, ¿qué pasa? Que se mezclan muchos sentimientos, se mezclan muchas ideas, se mezclan muchas cosas, y uno llega a un momento en que ya no sabe si es que le quiero por esto, le quiero por lo otro, quiero continuar con él porque me da pena que esté solo, porque no quiero estar sola yo. Entonces, a mí me pasó esto, tuvimos un noviazgo de 5 años, nos íbamos a casar y 3 meses antes de la boda lo dejamos, cortamos, porque había tal cacao mental entre nosotros que ya no sabíamos si nos queríamos, si no nos queríamos, y después de 2 años de discernimiento que lo dejamos, nos volvimos a encontrar y nos casamos en 6 meses, porque vimos que Dios lo había previsto así, ¿eh? No por otra cosa. Entonces, yo entiendo que los jóvenes hoy día se les mezcla una cantidad de cosas que ven por la televisión, las películas de Hollywood que hacen un daño tremendo, porque todos quieren tener un noviazgo como en las películas de Hollywood, y no es así, no tiene nada que ver. Entonces, yo veo que es muy difícil, y hoy día además se fomenta el que con cuantas más mujeres mejor, con cuanto más hombres mejor, entonces no hay... Yo veo que es muy difícil para los jóvenes de hoy día el poder amar como enseña la Iglesia, es muy difícil.
Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el noviazgo, llamado a poner las bases de un proyecto de amor común y que debe ser asumido con plena conciencia. El matrimonio como vocación de Dios no es solo una relación basada en la atracción y el sentimiento, sino que establece una alianza tan sólida y duradera que hace de 2 vidas una sola, un auténtico milagro de la libertad humana y de la gracia de Dios. Una alianza así no se improvisa de un día para otro. El noviazgo crea las condiciones favorables para que el hombre y la mujer se conozcan a fondo, para que maduren la decisión responsable por algo tan grande que no se puede ni comprar ni vender. La cultura consumista del usar y tirar, del todo y enseguida, imperante en nuestra sociedad, muchas veces tiende a convertir el amor en un objeto de consumo que no puede constituir el fundamento de un compromiso vital. La Iglesia, en su sabiduría, sabe que el amor no se compra y por esto ha preservado la distinción entre el noviazgo y el matrimonio, precisamente para proteger la profundidad del sacramento. Los cursos prematrimoniales son una expresión de esta solicitud por la preparación a los esposos. Hoy más que nunca es necesario revalorizar el noviazgo como una iniciación a la sorpresa de los dones espirituales con los cuales Dios bendice y enriquece a la familia. Invito a todos, especialmente a los esposos cristianos, a acompañar con la oración y el testimonio de amor y fidelidad a los jóvenes novios que se preparan para el matrimonio.
Bueno, hem escoltat el Papa Francesc. També us volíem preguntar si creieu que l'amor en el noviatge també passa per tenir relacions sexuals, o no?
Aviam, depenent de la... Aviam, depenent de la... de la predisposició de la... de la parella o no. Jo sóc partidari de que mentre no es faci mal a ningú, en aquest cas mantenir relacions sexuals abans del matrimoni, no es fa mal a ningú, si tens o no. Jo crec que cada persona és lliure de fer el que vulgui dintre, repeteixo, si dintre de l'àmbit de no fer mal a ningú més. Crec que cada persona és lliure de fer el que vulgui, estigui casat o no.
Guadalupe, Adriana, relacions sexuals en el noviatge, per intimidar més, coneixes més, sí o no?
Jo no estic d'acord amb el Joan, per res. Però és que jo trobo que això és una cosa tan gran, o sigui, que... És que em costa molt, vale, parlar d'això, però... És que, a veure, l'acte sexual, l'acte sacramental, és, a mi em sembla un do tan gran, o sigui... És que jo no em puc creure que jo d'aquí a uns anys potser pugui fer vida. És, o sigui, és una cosa que a mi em sembla molt fort. Llavors, doncs, jo crec que tenir relacions sexuals amb un noi que encara no és el teu marit, que només és el teu nòvio, amb què me l'estimi molt, crec que és millor esperar, perquè és una cosa tan gran que només pot ser el matrimoni.
Vols afegir alguna cosa, Adriana?
Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Joan, de que eso en cuestión es una decisión de cada persona, pero también hay que ver el punto de que no es necesario que una pareja tenga relaciones sexuales para demostrar su amor. Más bien es como van madurando y se van conociendo. Eso forma parte de, o sea, de una entrega, no una necesidad.
Medio minuto cada uno. Espera.
Yo creo que un dels problemes és no tenir clar què vol dir estimar i tenir afecte. Tu pots tenir afecte, atracció per una persona. Estimar vol dir compartir una vida. Un noviatge, en el sentit cristià, és una preparació, un discerniment. Perquè la sexualitat no és en fi, no és en si mateixa una finalitat. La sexualitat és l'expressió d'un amor. Per això l'Església convida al matrimoni, perquè el matrimoni la donació és total. Total. Tu et lliures a l'home i l'home a la dona per amor. La sexualitat concebuda en el món és plaer. Gustirinin. I tots sabem prou bé que això no és cap garantia. Perquè l'Església convida a la castedat abans del matrimoni. Ningú pot ser cas si no estima l'altre. Però tu pots tenir relacions sexuals amb una persona i no estimar-la. Veus la diferència? Ningú pot esperar a ser cast fins al matrimoni si no estimes a l'altre. En canvi, tu pots consumir sexe sense estimar l'altra persona.
I Jacob?
Yo en mi caso he tenido la gran suerte de llegar virgen al matrimonio y me casé con 27 años. Y para mí ha sido una de las piezas claves de mi matrimonio. Mucha gente piensa que ha sido algo horroroso y que es algo terrible, claro, te tienes que... Es como una prohibición que te coarta y te frustra, para nada. Es como una señal que te salva la vida, ¿no? Como si hay una señal aquí que pone prohibido ir por aquí. No es porque te quiera matar, sino todo lo contrario, porque te quiere salvar la vida, porque si viene un coche de frente te vas a estampar. Entonces, para mí, el haberlo vivido, como lo dice la Iglesia, ha sido una gran suerte, un gran gozo de cara al matrimonio. Porque, como decía el padre, la sexualidad es importantísima en el matrimonio. Y mal entendida y mal vivida en el noviazgo, tiene una impronta en lo que va a ser el matrimonio. También Dios actuará, pero no es lo mismo casarse virgen que casándose habiendo tenido relaciones sexuales con distintas parejas. Y...
Guadalupe, Adriana, Joan, gracias por haber estado con nosotros. También a Jacob Bellido y al Pedro. Fins dissabte que ve.
Adeu.
Joves amb fe. Els dissabtes a 2:15 de la tarda amb David Medrano.